Catalunya al dia. Amb Estel Batet.
Una manera d'entendre la relació entre la ciència, l'art, la natura, l'espiritualitat. Estem parlant d'una figura polièdrica immensa i inacabable.
Aquesta figura que definia la consellera de Cultura és la d'Antoni Gaudí. El 2026 farà 100 anys que va morir i els actes per commemorar l'efemèride ja són a punt de començar. Ho faran la setmana que ve a la terra d'origen de l'arquitecte Reus i Riudoms, on va viure la seva infància i adolescència. Però el programa de l'any Gaudí vol posar la banya a la seva faceta menys documentada, la científica, per centrar-se en la recerca objectiva. Per això es farà un congrés internacional l'any que ve a la Pedrera.
Arreu del món es fan citacions i estudis sobre l'obra de Gaudí. El que pretén és, diguem-ne, captar tot aquest contingut.
La Generalitat farà una aportació excepcional a l'any Gaudí, excepcionalment alta, 6 milions i mig, però per ara només han concretat que hi haurà un congrés, una exposició i un acte festiu a Barcelona que servirà per tancar la commemoració. Ja ens ho explicaran.
Catalunya al dia.
I del gran nom que incombustiblement projecta Barcelona al món, bon dia, Quim Balaguer.
Bon dia.
El gran esdeveniment que la va acabar de situar el mapa interplanetari l'any 1992, parlem dels Jocs Olímpics, i més concretament de les dues figures que van començar a planar el terreny per catapultar la ciutat al setè cel, Freddie Mercury i Montserrat Caballé.
Tindran un monument al Parc de les Glòries de Barcelona, ho ha confirmat l'alcalde Jaume Collboni a Rapsòdia Bohèmia, un programa que demà estrenarà Catalunya Ràdio per commemorar els 50 anys de la publicació de la cançó Bohemian Rhapsody.
I avui, que torna a haver-hi protestes dels treballadors del sector del metall, sentirem també la queixa d'un altre col·lectiu, els conductors d'autobusos de Lleida.
Denuncien que és on cobren menys de tot Catalunya.
Les diferències salarials entre un conductor de Girona i una de Lleida pot arribar a més de 500 o 600 euros al mes.
Estan negociant les noves condicions del conveni i depèn de com vagin, podrien convocar també mobilitzacions en aquest cas. A més, també us parlarem del primer cementiri de Catalunya on es podran fer enterraments xinesos segons el ritual del Feng Shui.
S'ha de fer a Monistrol de Calders, a Moianès. El seu alcalde ha acompanyat la nostra corresponsal, la Natia Dell, a la finca on s'ha de construir aquest cementiri, que serà multiconfessional i que pagaran empresaris catalans d'origen xinès.
Crec que vam tenir la sort de que es fixessin en Monistrol. Em diu, us ha tocat la loteria amb el fet de que teniu un plantejament de polígon industrial sense els problemes d'un polígon industrial.
Sabrem quines són les característiques que ha de tenir un cementiri Feng Shui i també sentirem què n'opina la comunitat xinesa. Anem cap al trànsit ara per saber si hi ha incidències a aquesta hora. Equip viari, Txell Garriga.
Bon dia, doncs sí, tenim afectacions a la mobilitat per les mobilitzacions del sector del metall. Està, per exemple, tallada la C-16 a Sallent, al Bages, en els dos sentits de la marxa, i els manifestants ocupen també ara la via Laietana de Barcelona. Hi ha afectacions al trànsit i també al transport públic de superfície, i també ara tenim retencions a l'AP-7 per un accident ara retirat a Sant Cugat, direcció sud.
Doncs trànsit marcat en part per aquestes conseqüències d'aquesta segona jornada de mobilitzacions del sector del metall. De seguida en parlarem també. Quina previsió tenim pel que fa al temps, les pròximes hores i dies, Enric Agut?
Hola, Estel. Doncs mira, una tarda ben tranquil·la, amb cel serè. Només tenim alguns núvols residuals a les boires aquest matí o alguna boira encara. En àrees de la Catalunya central, altiplà central, també entre la Noguera, la Segarra, moltes d'aquestes boires acabaran per marxar, però poden quedar encara alguns núvols en aquestes comarques que he comentat. A la resta, cel serè, la temperatura, especialment a la costa i al prelitoral, és suau. Aquí, en algunes poblacions, ja s'arriba als 23 o 24 graus, per exemple, a Viladecans. La nit serà fresca. Demà, un dia també molt estable, sol, núvols prims, la temperatura encara podria pujar algun grau més, boires matinals, la castanyada serà fresqueta, però no pas freda, i per Tots Sants, dissabte, sembla que en algunes poblacions, sobretot de la costa i del prelitoral, es podrà anar fins i tot amb màniga curta al migdia.
Doncs també tindrem esports. Montse Raya, amb quins continguts avui?
Doncs avui parlarem de tres equips catalans que busquen la classificació per a la segona ronda de la Copa Masculina de Futbol. L'Espanyol juga al camp de l'Atlètic Lleida a les 9 del vespre. Manuel González, el tècnic blanc i blau, reivindica el paper dels menys habituals en aquest partit. A l'Atlètic Lleida, el tècnic Gabri García aposta per no fer rotacions davant un rival de primera divisió i que passa per un moment dolç. L'altre partit de Copa que juga avui és l'Atlètic Balears Nàstic a les 8 del vespre. Ahir el Reus va passar a la segona ronda després de superar l'Europa. I el Girona de futbol obre demà l'onzena jornada de Lliga Primera Divisió al camp del Getafe. A aquesta hora parla el tècnic dels gironins, Michel Sánchez.
Doncs ho ampliarem quan faltin 6 minuts per les dues del migdia. Abans, però, ens queda tot el Catalunya al dia per explicar. Comencem.
Catalunya al dia.
Tot a punt per celebrar l'any Gaudí, que commemorarà el 2026 els 100 anys de la mort d'un dels arquitectes més influents de la història de l'arquitectura mundial. Una exposició al Museu d'Història de Catalunya i un congrés científic internacional seran els dos grans actes previstos. Avui s'ha fet la presentació oficial d'aquest any Gaudí. La Montse Camps hi ha anat, la seguida. I Montse, bon dia.
Bon dia.
Quins seran els grans objectius, doncs?
Doncs mira, n'hi ha molts, però un de bàsics és explicar la dimensió científica de Gaudí, dificultada pel fet que no hi ha gaire fons documental. Galdric Santana és el comissari de l'any Gaudí.
El seu últim estudi, on tenia tota la seva, tot el seu treball documental, doncs és la Sagrada Família, i en el any 36 doncs, va patir un incendi. Hem tingut la desgràcia de no tenir tot aquest contingut, amb el qual la seva recerca o la seva concreció, la seva definició, té una gran dificultat.
Doncs ho dèiem, que això està a punt de començar. L'efemèride arrencarà ja el 8 de novembre, per tant, dissabte de la setmana que ve, a Reus i Riudoms, que és on té les arrels Antoni Gaudí. I és que es vol que sigui una commemoració per tot el territori, oi?
Sí, així ens ho explicava la consellera de Cultura, Sònia Hernández.
Escampada per tot el territori, aquest era un objectiu inicial molt important, que això no es quedés només a Barcelona, i perquè és veritat que a Barcelona doncs, hi tenim un patrimoni gaudinià importantíssim, però un dels objectius, entre molts d'altres, és que sigui una commemoració de país.
I tot per acostar la ciutadania, i especialment els més joves, una figura única que la consellera definia així.
Quan parlem d'Antoni Gaudí, parlem dels noms més reconeguts i disruptius de l'arquitectura i l'art del segle XX, no només a Catalunya, sinó arreu del món. La seva obra és patrimoni de la humanitat i és també una manera d'entendre la relació entre la ciència, l'art, la natura, l'espiritualitat. Estem parlant d'una figura polièdrica immensa i inacabable.
Al llarg del 2026 es faran unes 100 activitats, tot i que el programa encara està obert, i s'invertiran 6 milions i mig d'euros.
Doncs això no cal, és un programa obert, on esperen que es vagin incorporant activitats. De moment, però, tenim aquest congrés, tenim també aquesta gran exposició i un acte festiu que crec que claurà l'any Gaudí a Barcelona. Oi, Montse?
Exactament.
Doncs justament, parlant d'Antoni Gaudí, avui s'ha instal·lat la primera peça de la Creu de la Torre de Jesucrist que coronarà la Sagrada Família. Es tracta de la part baixa, la fusta de la creu, uns treballs que s'allargaran fins a finals d'any i que canviaran completament la silueta del temple. Quim.
Quan ja estigui instal·lada, la basílica superarà els 172 metres, només 5 metres per sota de la muntanya de Montjuïc, ja que Gaudí no volia que l'obra humana superés la de la natura. La creu fa 17 metres d'alçària, l'equivalent a un edifici de 5 pisos. Tindrà un espai central i es podrà accedir als 4 braços horitzontals. La inauguració de la torre està prevista pel 10 de juny, coincidint, com dèieu, amb el centenari de la mort d'Antoni Gaudí, i encara és una incògnita si el papa Lleó, que hi ha estat convidat, hi serà.
Doncs parlem ara de Freddie Mercury i de Montserrat Caballé, que tindran un espai d'homenatge a Barcelona. I això ho ha confirmat l'alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, concretament el programa de Bernat Soler, Rapsòdia Bohèmia. Això s'estrenarà aquesta pròxima matinada a Catalunya Ràdio i servirà per commemorar els 50 anys de la publicació de la cançó de les cançons, la cançó de Queen, Bohemian Rhapsody. Valèria Obereda.
Aquest reconeixement els arriba quan fa gairebé 40 anys que Mercury va crear Barcelona. Sentim Jaume Collboni.
Barcelona li farà l'homenatge al Freddie Mercury i a la Montserrat Caballé. De fet, esperem tenir, abans que s'acabi aquest any, en una zona cèntrica i coneguda com és el Parc de les Glòries, un espai amb una peça monumental que encara s'està definint, aquest moment de la cançó, que reflecteix també un moment de la història de Barcelona.
Encara no està clar com serà aquest monument, però sí que evocarà l'esperit de la Barcelona Olímpica.
Es farà referència a la figura dels dos artistes, del Freddie Mercury i de la Montserrat Caballé, però també el que va simbolitzar la cançó i els Jocs, al final els Jocs Olímpics, com a projecció internacional de la ciutat i com a moment cultural també de la ciutat, i on va néixer el que és el nostre himne, no? L'himne que tothom reconeix com a propi.
Collboni ja fa anys que reclama algun tipus de reconeixement pel deute que considera que la ciutat té amb els dos artistes.
Llàstima, però, que cap d'ells dos ho veurà, perquè, justament, més amb motiu, el Freddie Mercury ni tan sols va arribar a veure els Jocs Olímpics que cantaven aquest Barcelona 92. Gràcies, Valeria. Bon dia.
Bon dia.
Doncs vinga, seguim 4 minuts i un quart de dues. Catalunya detecta menys d'un 1% d'alumnes amb altes capacitats, quan haurien de ser al voltant del 10% dels estudiants. Són dades de la primera càtedra d'altes capacitats que hi ha a Catalunya i que impulsa la Universitat de Girona. Anem cap allà, Núria Peraire. Quines dades t'han donat?
Hola, bon dia. Doncs mira, durant el curs 2023-24 es van detectar 4.200 estudiants amb altes capacitats a Catalunya entre primària, secundària i batxillerat, cosa que suposa el 0,3% dels alumnes. Segons el director de la càtedra, Teo Jové, se sap que els que tenen aquestes aptituds haurien de ser el 10%. Per tant, en queden sense detectar uns 136.000.
La gran majoria de nois i noies amb altes capacitats no estan identificats i, per tant, no estan siguent atesos. Estan deixats anar a la seva sort. I això pot comportar molt fracàs escolar i molta insatisfacció.
Entre els motius per la infradetecció, doncs, hi ha la falta de recursos als centres educatius, el desconeixement entre els professionals de l'educació i la salut i el pes que tenen certs tòpics, com el que sols ja se'n surten.
Un dels tòpics és el noi i noia amb altes capacitats ha de ser una persona brillant, de matrícules. No és cert. Pot suspendre com qualsevol altre. Si una matèria se li atreveix, no li agrada o està mal portada, doncs pot passar igual que qualsevol altra criatura.
La infradetecció fa que 2/3 dels que tenen altes capacitats no les desenvolupin o generin fracàs escolar. La càtedra té l'objectiu d'incidir en els plans d'estudis de graus com el de Psicologia, Magisteri o Medicina per fer més formació sobre les altes capacitats.
Atenció amb aquestes dades de la FAC, que és la Federació Majoritària a Catalunya d'Associacions de Famílies dels Centres Públics, diu que s'obren 2.500 places d'infantil concertades i demana al Departament d'Educació que retalli l'oferta privada ara que s'ha de renovar el decret de concerts. Anem a Barcelona ara, la Unitat Mòbil, amb el David Mendoza i la Sara Cañete. Sara, bon dia.
Hola, bon dia, Estel. Doncs mira, un estudi realitzat per l'entitat, per la FAC, denuncien que la meitat dels municipis on conviuen les dues xarxes, l'escolarització pública i la privada concertada, hi ha més grups concertats dels que caldria i donen aquesta primera xifra. Diuen que s'obren aquestes 2.500 places, que serien 129 grups. Això vol dir que són places que no són imprescindibles per garantir l'escolarització de tothom, però que, en canvi, especifiquen, reben diners públics que es podrien destinar a altres usos. Lidón Gasull és la directora de la FAC.
Creiem que seria adient que en aquesta renovació de concerts educatius es prioritzessin els municipis on l'oferta pública ja garanteix l'escolarització universal. Si amb l'oferta pública disponible en tenim prou per fer front a les necessitats d'escolarització, no té sentit, d'acord amb el principi de complementarietat que ha de regir d'acord amb la normativa al sistema privat concertat, seguir renovant concerts educatius en aquests municipis.
Diuen que s'obren places concertades, però és que en falten de públiques. Donen xifres, això també, Sara?
Doncs mira, ells, per exemple, diuen que per cada grup concertat que es tanca, se'n tanquen 7 de públics. I centrant-se en aquests grups d'infantil 3, aquest inici de l'escolarització, doncs diuen que els últims 4 anys s'han tancat prop del 17% de les places públiques i que això és més que la davallada de la natalitat. Per tant, diuen de retruc que això ha fet créixer l'escolarització als centres concertats, que en alguns municipis és una oferta superior a la pública.
Hem de revisar també els municipis i les zones educatives on l'oferta privada supera l'oferta pública. No podem seguir alimentant concerts educatius quan realment en aquests municipis la xarxa privada concertada és superior a la xarxa pública. I sobretot el que hem de fer és redistribuir, no, els recursos públics cap a zones amb dèficit de places públiques o amb alta concentració d'alumnat en situació de vulnerabilitat.
És un estudi, Estel, que s'ha centrat molt en les places d'infantil, però que també ha revisat quina seria la situació a la secundària. Aquí diuen que el dèficit és estructural i que, per exemple, als centres públics faltarien 109 grups.
Molt bé, doncs gràcies, Sara, per haver recopilat totes aquestes dades. Ara és un quart de dues del migdia. L'auditoria externa encarregada pel govern pels pagaments indeguts a l'antiga DGAIA detecta deficiències en la gestió de les prestacions a joves extutelats. L'informe constata que es van pagar prop de 170.000 euros a més d'una cinquantena de joves després d'analitzar una mostra de casos entre el 2022 i el 2024. En cap moment, però, es fa referència a un possible frau. Mar Riera, bon dia.
Bon dia. Segons l'informe, durant aquest període de 2 anys no es fa un seguiment dels casos i es verifiquen les dades dels joves, com exigeix la norma, per poder comprovar com, per exemple, si tenen una feina amb un sou incompatible amb aquesta ajuda. En el document de 23 pàgines es diu textualment que la informació que recull l'educador no es contrasta amb altres dades, com les de la Seguretat Social o les d'Hisenda, una falta de control que s'atribueix en part a la saturació del Servei de Valoració i Seguiment d'aquests joves extutelats, el CEVAP, que es va externalitzar el 2022 a les entitats Resilis i Mercè Fontanilles per l'augment justament d'arribades d'immigrants sols i també per la pandèmia.
I de tot plegat, què en diu Drets Socials?
Doncs que treballen per redreçar i transformar l'antiga DGAIA. A partir d'aquest 1 de novembre, la gestió d'aquestes ajudes per joves extutelats passarà a dependre directament de la Direcció General de Prestacions Socials i no de l'actual Direcció General de Prevenció i Protecció a la Infància, i a més diuen que ja han iniciat una nova contractació per al Servei d'Atenció als Joves Extutelats, uns tràmits però admeten que no són àgils i que fins al primer de semestre de l'any que ve no estarà disponible amb un nou contracte.
I avui dijous tenim segon dia de vaga al sector del metall a les comarques de Barcelona i segon dia també de mobilitzacions al carrer. Orgulloso de estar, orgulloso de estar entre el proletariat. I és que 10.000 treballadors, segons els sindicats, 1.000, segons la Guàrdia Urbana, es manifesten aquest migdia a la capital catalana. És una marxa que ha sortit a les 12 del migdia de la plaça del Portal de la Pau en direcció a la seu de la Unió Patronal Metal·lúrgica a Barcelona, igual que van fer ahir. L'està seguint l'Anna Escura. Anna, on sou ara mateix?
Doncs mira, acabem d'arribar fa, deu fer, 2-3 minuts a la seu de Unió Patronal Metal·lúrgica, a la Via Laietana de Barcelona. Ja hi ha hagut llançaments d'ous. Com podeu sentir, encara hi ha petards, hi ha hagut molts petards, molts crits, molta música, molt ambient. I perquè avui és el segon dia de vaga, els treballadors del metall de Barcelona, que recordem són uns 200.000, reclamen millores salarials, de drets i de conveni. Ho dèiem ahir, les negociacions estan sent molt complicades perquè les dues parts, tant els sindicats com la patronal, s'acusen mútuament d'estar enrocats en la seva postura. Aquest matí, Antònia Fuentes, la secretària general de FICA UGT, enviava aquest missatge a l'UPM.
Si la patronal no reacciona, tendremos que seguir. Però al final, la patronal tiene que entender que hay 200, casi 200.000 trabajadores esperando un convenio, un incremento salarial. Por lo tanto, yo desde aquí sí que les pido que hagan un ejercicio de responsabilidad, que se sienten en la mesa, pero que se sienten a negociar, no a boicotear la negociación, porque entiendo que no debe ser su papel.
Ja ho heu sentit, si les negociacions no avancen, els sindicats ja han anunciat que no s'aturaran aquí. De fet, Josep Rueda, el secretari general d'Indústria de Comissions Obreres a Catalunya, ha sigut així de clar.
Nosaltres, al mes de novembre, si la patronal no es senta a parlar amb nosaltres i atén a les nostres reivindicacions, que no són molt diferents de les de l'anterior conveni, evidentment el novembre serà un novembre calent.
Com ahir, aquest matí s'han produït talls en algunes carreteres. A Terrassa, a més, els Mossos d'Esquadra han detingut un conductor que s'ha posat nerviós i ha provat d'embestir un piquet que tallava l'accés a la C-58. No hi ha hagut ferits i la cosa al final ha quedat amb una anècdota.
Doncs, Anna, gràcies i vés en compte perquè sembla que van forts amb aquests petards d'alta intensitat que sentim de fons.
Bueno. Però s'estan portant, o sigui, criden, petards, però van, són civilitzats. Sí, quan creu a la gent pel carrer, gent gran, i tal, els deixen passar, s'aturen. Vull dir, s'ha de dir que criden molt, però s'estan comportant.
Molt bé, Anna, doncs vinga, anirem seguint. Una mobilització que, recordem-ho, s'acaba demà a les 6 del matí i veurem si en convoquen més en funció de com vagin aquestes negociacions per ara força enrocades. Fins ara, Anna, bon dia.
Fins ara, bon dia.
A la demarcació de Lleida, els conductors d'autobusos estan en peu de guerra perquè són els que cobren el salari més baix de tot Catalunya. Les diferències de sou poden arribar a superar els 400 euros per fer la mateixa feina a Lleida o altres demarcacions catalanes. I per això, sindicats i patronals estan negociant canviar aquestes condicions del conveni. Lleida, Julià Albacar, però de moment les converses també avancen poc en aquest cas.
Sí, Estel, bon dia. Representants dels treballadors i la patronal ja s'han reunit més d'una desena de vegades, però de moment s'han fet pocs avenços. La situació ja va portar els conductors a concentrar-se a les portes de l'estació d'autobusos de Lleida ara fa dues setmanes i no descarten tornar-ho a fer si la negociació continua encallada. Tot plegat perquè denuncien que per fer la mateixa feina estan cobrant entre 300 i 500 euros menys cada mes que la resta de conductors d'autobús de Catalunya amb jornades que poden arribar a les 12 o 13 hores diàries. Ho expliquen Isabel Rodríguez, secretària d'Organització de la UGT a Lleida, i Joan Riba, responsable del sector de transport per carretera de Comissions Obreres a Lleida.
En la província amb salaris més baixos, i no només a Catalunya, sinó fora de Catalunya també. Si ens comparem a Huesca, som els que és la gent que hi cobre menys salari.
Al final, les diferències salarials entre un conductor o conductora de Girona i una Lleida pot arribar a ser doncs, més de 500 o 600 euros al mes.
Una situació que genera contradiccions com la que descriu Riba.
No és la paradoxa, per exemple, que hi ha conductors que estan fent la mateixa línia però en direccions contràries. El que surt de Lleida i va a Barcelona i torna de Barcelona cap a Lleida cobra una cosa i el que fa la línia contrària, que surt de Barcelona i torna a Barcelona, aquest cobra 400 euros més.
Però a veure, Júlia, anem a l'origen del problema. Per què passa això?
Doncs segons Riba, perquè el turisme o els Jocs Olímpics de Barcelona, per exemple, van ajudar al seu moment a negociar millors condicions laborals, una situació que no ha passat a Lleida.
Barcelona va viure els anys de les Olimpiades i van aprofitar aquesta tirada on hi va anar molta gent per millorar les seves condicions laborals i Tarragona i Girona, pues, tota la zona costera i el turisme.
De moment, dilluns hi ha prevista una nova reunió entre sindicats i patronal. El conveni del transport de passatgers per carretera afecta uns 700 conductors a tota la demarcació de Lleida.
La instal·lació de les 500 noves càmeres de videovigilància previstes a Barcelona començarà el mes que ve. Les primeres seran les 14 càmeres que es posaran a la plaça de Catalunya, on ara només n'hi ha en alguns accessos. Juntament amb el front marítim de la Barceloneta se n'instal·laran 13 més aquí. Barcelona, Jordi Canal, bon dia.
Bon dia.
Són els dos únics llocs que, de moment, l'Ajuntament ha revelat que hi haurà càmeres, eh?
Sí, el consistori argumenta que no en revela més perquè encara està treballant en el pla i també perquè encara està pendent de les autoritzacions que calen per instal·lar aquestes càmeres per part de la Generalitat i d'una comissió de control que formen membres de la Judicatura i de diferents administracions. El calendari en què treballen és poder instal·lar 134 càmeres entre aquest any i el que ve a Ciutat Vella i l'Eixample, i a la resta de districtes 121 entre el 2026 i el 2027 i 245 càmeres més l'any 2027. En total, aquestes 500 càmeres que s'afegiran o renovaran algunes de les 160 que són ara existents. Encara que no se n'hagi concretat la ubicació, seran punts concorreguts, segons l'Ajuntament, amb un índex de delictes elevat i que poden ser escenari d'incidents amb múltiples víctimes, és a dir, accidents o atemptats. El consistori creu que han de complementar la presència d'agents i tenir un efecte preventiu, però alhora assegura que són mínimament invasives i extremadament garantistes amb la protecció del dret a la intimitat. No tindran, per exemple, reconeixement facial ni cap altre mètode d'identificació a través d'intel·ligència artificial i les imatges enregistrades es conservaran un màxim de 3 mesos.
Investigació oberta per un nou cas d'enregistraments il·legals als vestidors d'un club esportiu. Ho han denunciat des de l'equip de bàsquet femení de la Bisbal d'Empordà quan les noies estaven dutxant. Reclamen més seguretat als accessos del pavelló municipal. Fèlix Martín, quan va passar això?
Hola, bon dia. Doncs els Mossos han confirmat a 3CAT Info que una de les jugadores de l'equip major d'edat va presentar la denúncia el dia 13, però que els fets van passar el 30 de setembre. Va sospitar després d'un entrenament que des del passadís d'accés al vestidor algú l'estava gravant amb el mòbil. No hi ha constància que s'hagi fet difusió de cap imatge. Des del club esportiu Bisbal Bàsquet consideren que aquests fets són d'una gravetat extrema. Per això han reclamat mesures urgents a l'Ajuntament, entre d'altres, que hi posin càmeres de videovigilància.
I hi ha resposta, ja, Fèlix?
Sí que n'hi ha. Des de l'Ajuntament mateix han emès avui un comunicat de condemna i de suport a les jugadores. Concreten que es farà un estudi tècnic per modernitzar les instal·lacions del pavelló per augmentar-ne la seguretat i privacitat. De moment han encarregat uns plafons opacs per posar a les finestres dels vestidors i també es milloraran els tancaments dels passadissos.
Catalunya al dia.
Detingut el propietari d'un bar de la Vall d'Aran per haver ofert diners a canvi a menors, a canvi de sexe. El suposat autor dels fets ja va ser detingut el febrer passat per un delicte contra la llibertat sexual. És un home de 31 anys, el detingut regentava un bar a la Vall d'Aran, se li imputa un possible delicte contra la llibertat sexual i 4 delictes de corrupció de menors. L'home va ser detingut aquest divendres. Es va saber que hauria comès un delicte contra la llibertat sexual a una menor d'edat. La investigació també ha conclòs que hauria ofert diners a menors a canvi de sexe sense aconseguir-ho. I els Mossos d'Esquadra han denunciat un home per apuntar amb un làser un helicòpter de la policia que buscava una persona desapareguda a Sabadell. Marc Camps.
Sí, el 22 d'octubre a les 10 del vespre els agents van detectar que algú els il·luminava amb un làser molt potent des d'un bloc de pisos de la ciutat durant el dispositiu de recerca. Un fet que, segons els Mossos, hauria pogut comportar que el pilot perdés el control de l'aparell. Aquella mateixa nit, una patrulla va aconseguir localitzar l'home, que va reconèixer els fets, i va lliurar el làser a la policia. Recordem que aquest tipus d'infraccions se sancionen amb multes que van des dels 30.000 fins als 600.000 euros.
3 minuts i 2 quarts de 2. I avui s'ha presentat l'Observatori de la Motocicleta. És una plataforma de treball conjunt formada per l'Ajuntament de Barcelona amb diverses entitats del sector amb l'objectiu de garantir la seguretat viària, la convivència a l'espai públic i la descarbonització d'aquests vehicles. La capital catalana és la ciutat europea amb més motos. De fet, Mar, representen més d'un terç dels vehicles motoritzats.
Sí, des de l'Ajuntament de Barcelona qualifiquen l'Observatori d'iniciativa pionera en una ciutat amb més de 270.000 motos i ciclomotors. El repte principal és millorar la seguretat dels conductors i, sobretot, dels vianants. Busquen reduir el 30% dels sinistres amb morts i ferits greus de manera immediata, amb la perspectiva que redueixin a la meitat d'aquí 5 anys. Per això, doblaran les zones d'avançades de motos en cruïlles de l'Eixample o fomentaran l'ús de cascos integrals o jaquetes protectores per a motoristes.
I una altra de les prioritats és la convivència a l'espai públic amb la creació de 24.000 places d'aparcament de motos.
Sí, sentim les mesures anunciades per la primera tinenta d'alcaldia de Barcelona, Laia Bonet.
Ara ho tenim en projectes específics al Poble Nou, a l'esquerra de l'Eixample, també a Sant Gervasi. Només treballant-ho d'aquesta manera, acompanyant la millora de l'espai per aparcar les motos en calçada, l'objectiu de que les voreres siguin bàsicament i essencialment per vianants.
I l'ADIF, l'ens gestor de les infraestructures ferroviàries, paralitza la col·locació de pantalles acústiques a les sortides del túnel de Roda de Barà, com demanaven els veïns i l'Ajuntament. Anuncia el replantejament de les obres per minimitzar l'impacte visual sobre les cases més pròximes. Tarragona, Manel Sastre, bon dia.
Hola, bon dia.
És una situació que havia arribat a plantejar decisions dràstiques.
Sí, pensa que alguns veïns fins i tot s'havien plantejat deixar les seves cases, que quedaven realment molt encaixonades, una mena de gàbia gegant. L'anunci d'ADIF s'ha rebut molt bé. Esther Valls, portaveu dels afectats, està satisfet amb aquest acord i espera que la revisió que s'ha anunciat del projecte aporti solucions menys agressives i més integrades.
Altres veïns afectats que els hi anaven a instal·lar dins els patis de casa seva, per ara no les instal·laran i trobaran una altra mesura. No es trobaran amb aquells pantallots que arribaven als 8 metres d'alçada, que hagués perjudicat la seva salut, i fins i tot es plantejaven vendre les seves cases.
De fet, l'alcalde de Roda de Barà, Pere Virgili, té el compromís que ADIF farà servir nous mètodes de càlcul, plantarà vegetació en algunes zones i hi haurà negociació amb els ajuntaments.
Ens van presentar un projecte molt esquemàtic. Utilitzant un nou mètode de càlcul feia que en alguns punts les pantalles poguessin arribar a baixar considerablement en alçada. Sí que ens han promès que no faran res que no estigui consensuat amb els ajuntaments.
Les pantalles acústiques que es posen al llarg del traçat ferroviari són, de fet, una imposició d'una directiva comunitària per reduir l'impacte sonor del pas dels trens en les zones habitades. Per això, ADIF ha anunciat que es recupera també el projecte per instal·lar aquests plafons a tot el tram que hi ha entre Vilanova i la Geltrú i Tarragona, però això sí, revisant els plans inicials i reduint les altures previstes.
Manel, gràcies, bon dia.
Bon dia.
I Marc Vidal, bon dia també.
Què tal, bon dia.
Catalunya al dia, amb Estel Batet.
Doncs, com sempre, a aquesta hora fem un repàs a les notícies més vistes al 3catinfo.cat, notícies de comarques.
Doncs sí, mira, avui, Estel, parlem d'aquesta crisi als ajuntaments per la falta de secretaris, interventors i tresorers. És una qüestió que n'hem parlat ampliament, sí, també molts dies aquí al Catalunya Migdia. És allò que falten secretaris, interventors municipals, tresorers, moltíssims.
I fa mesos que en parlem, a més.
Sí. Avui ens centrem sobretot en les comarques de Lleida. De fet, com que són els pobles doncs, també més petits, és on tenen més problemes. Veureu en aquesta peça que podeu accedir a un mapa interactiu en el qual podeu buscar la vostra població i en vermell veureu els pobles que realment tenen més problemes i que efectivament s'acentra...
Vermell és on hi ha l'alerta roja,
sí,
diguéssim.
Sí, s'acentra en totes aquestes comarques de Lleida cap al Pirineu.
Què més tenim avui? Una notícia, crec que acabem de fer-ne referència.
Sí, avui tenim moltes notícies musicals. Aquesta de Barcelona que homenatjarà Freddie Mercury i Montserrat Caballé amb una escultura a les Glòries.
No teniu foto, suposo, de com serà aquest monument,
No, és que jo justament t'anava a preguntar això, com t'imagines aquesta escultura?
Mira, jo me l'imaginava ells dos.
Sí, jo també m'imaginava.
Com vam veure el vídeo, no?
Me'ls he imaginat així.
Amb tota la potència lírica.
Crec que ens hem imaginat així, perquè a la notícia web apareixen així. Però ja veurem, no sé, potser són unes anelles olímpiques.
A mi m'han dit que sobretot havia de dir monument i no estàtua.
Doncs aleshores anem cap al camí de les estàtues. Vinga.
Va, fa un any, de què parlàvem?
Doncs ja t'he dit que avui anava la cosa musical. No sé si t'agrada el K-pop.
A mi no, però algú de casa meva sí.
Doncs hi ha milions de seguidors a tot arreu. Van rodar un videoclip fa un any a la Seu Vella de Lleida.
Home, és que és un escenari immillorable per rodar-hi qualsevol cosa.
Bastant espectacular, ho podeu recuperar a Lleida i alguna cosa, perquè també l'any passat, el 2024, un cantant sud-coreà va anar a rodar, en aquest cas, a Tàrrega, la capital de Rossell. Per tant, en fi, que sí que hi ha tirada.
Hauríem d'investigar un dia aquesta connexió entre Lleida i el territori asiàtic, concretament coreà. Marc, ens veiem demà?
Molt bé. Bon dia, fins demà.
Bon dia.
Catalunya al dia.
Coses, 2:45 de dues. Estem a 2 dies de Tots Sants, que és el dia que la tradició mana visitar els difunts als cementiris, però les tradicions no són alienes als canvis socials i a les últimes dècades els hàbits funeraris dels catalans no n'han quedat al marge. Els enterraments tradicionals en cementiris són cada vegada més escassos davant de les incineracions i les celebracions laiques guanyen terreny a les cerimònies de comiat. Els cementiris també s'han adaptat a l'arribada de migrants d'altres cultures i han reservat espai per enterraments amb rituals propis. És en aquest context que la comarca del Moianès tindrà el primer cementiri de Catalunya per fer-hi enterraments xinesos, segons la cultura del Feng Shui. S'ubicarà als afores de Monistrol de Calders, que és un petit poble de només 750 habitants, i el Catalunya al Dia ha pogut entrar a la finca on es vol fer el projecte. Aquí fa anys que no hi tenen accés ni els veïns ni tampoc el mateix alcalde. La Nàtia Dell, la nostra corresponsal a la zona, n'ha parlat amb l'alcalde, amb l'Arturo Argelaguer.
Som aquí amb l'alcalde, que ens ha portat a la zona on s'ha de tirar endavant aquest projecte. Bon dia.
Hola, bon dia. Avui hem estat com molt de sort perquè hem pogut entrar i estem davant de lo que és la masia de la Païssa, una masia modernista que hauria de ser lo que és la seu social, de fet, del cementiri multiconfessional amb arrels xineses.
Sabem de quin volum d'inversió econòmica estem parlant?
Crec que estem bellugant-nos per sobre dels 8-10 milions d'euros d'entrada. D'entrada.
De quina extensió parlem? I aquests terrenys, tinc entès, que ja pertanyen a aquests empresaris xinesos que volen invertir aquí.
Sí, estem al voltant d'unes 50 hectàrees, 30 que són dedicades a lo que és pròpiament el cementiri, hi han les que estan al voltant de la casa que no s'hi pot fer res, s'ha de refer tota sencera, i serà una nova casa, una nova masia espectacular.
Ara ja ocupes.
Ara sí, hi ha hagut moltes festes d'aquestes raves i que ha generat doncs, un cert conflicte a nivell del poble.
Qui hi ha al darrere d'aquesta iniciativa?
Catalans d'origen xinès, d'una dotzena de persones tirant llarg, però que no poden enterrar els seus morts amb el sistema del Feng Shui que ells tenen establert. Una demanda que és totalment lògica.
I què tindrà de particular?
No hi ha d'haver-hi unes línies d'alta tensió pel mig, han d'estar envoltats d'aigua, un espai que sigui de difícil accés. Feia 3 o 4 anys que estaven buscant un espai i crec que vam tenir la sort de que es fixessin en Monistrol. Em diu, us ha tocat la loteria amb el fet de que teniu un plantejament de polígon industrial sense els problemes d'un polígon industrial.
Per tant, vosaltres ho veieu com una oportunitat.
Sens dubte. El que busco jo com a alcalde al final sempre és què pot aportar de beneficis al poble i veure les contrapartides que siguin negatives. A dia d'ara en veig molt poques de negatives.
Com ho veuen els veïns?
Hi ha veïns de tot. Quan l'Ajuntament ho pugui aprovar, hi haurà període d'exposició i tothom podrà dir-hi la seva. Quines opcions i quines oportunitats tenim perquè Monistrol passi de ser un poble oblidat i que no ens coneix ni l'apuntador, que siguem un lloc que sigui punter, no només pels cementiris xinès, però això ha de ser una punta de llança de que puguem reivindicar totes les coses que tenim, de pedra seca, a nivell d'espai per poder que la gent pugui venir a visitar, a caminar... Doncs si això ens has d'ajudar a avançar, és magnífic.
En quin punt està ara mateix el projecte?
No l'aprova directament l'Ajuntament de Monistrol, sinó que ells han hagut de presentar un avantprojecte de diferents tasques que siguin a nivell ambiental i a nivell urbanístic, i això l'hem agafat nosaltres a l'Ajuntament i l'hem portat a l'Urbanisme de Barcelona, que són ells els que acabaran de decidir si és viable o no és viable el projecte i que parlaran amb totes les entitats i amb totes les associacions que ells creguin necessari per veure si té viabilitat. Entre mig any i un any, tranquil·lament, fins que això no s'acabi de portar.
Moltes gràcies, ho anirem seguint.
Perfecte, a vosaltres, i gràcies pel vostre interès.
Clar, a Monistrol de Calders, de xinesos, no n'hi ha ni un. Això és curiós. Però, Nati, has anat fins a Manresa, que sí que s'hi concentra el gruix d'aquesta comunitat a la Catalunya central, oi?
Sí, exacte, Estel. A la capital del Bages hi viuen en concret 600 dels 50.000 xinesos que es calcula que hi ha aproximadament a tot Catalunya, una xifra que per cert va a més. La Xiaobing Wang, presidenta del Centre Cultural Xinès de Manresa, creu que tenir un cementiri adequat als seus rituals serà molt ben rebut, no tant entre els primers migrants que volen que se'ls enterri al seu país encara, sinó per les generacions que han nascut i crescut aquí.
Están muy positivos. Quizás no para latinos inmigrantes primera generación, pero para el futuro será muy buena opción para los chinos que morirán aquí, tienen sitio donde para descanso.
Religions a banda, els enterraments seguint la cultura del Feng Shui, ens explicava, són importants per començar, diuen, amb bon peu i de manera relaxada la vida després de la mort.
Doncs clar, moltíssimes gràcies, Nati, bon dia.
A vosaltres, bon dia.
La Les entitats de memòria històrica reclamen per enèsima vegada que el govern espanyol tregui la Policia Nacional de la comissaria de la Via Laietana de Barcelona i cedeixi l'edifici de la prefectura a la Generalitat. La plataforma creu que és pervers que l'executiu declarés l'edifici lloc de memòria, però que, en canvi, hi mantingui aquest cos policial. Arnau Caral, bon dia.
Bon dia. Doncs sí, se'n fan creus que un espai, diuen, marcat per la repressió continuï sent una seu policial l'any 2025. Sostenen que una comissaria i un centre de memòria no poden conviure sota un mateix sostre i és per això que exigeixen el cessament de tota l'activitat policial a la prefectura de Via Laietana, ho explica la portaveu Pilar Rebaque.
Declarar l'edifici Via Laietana 43 com a lloc de memòria democràtica sense treure'n la policia i sense convertir-ho en un veritable centre d'interpretació de la tortura i la repressió no és només totalment insuficient, sinó pervers.
Des de la plataforma, que compta amb el suport de més de 50 entitats, diuen que la Moncloa vol mantenir la Policia Nacional a Via Laietana i acusen el govern català i l'Ajuntament de Barcelona de ser-ne còmplices. Reclamen que la propietat de l'edifici es transfereixi a la Generalitat i que el període històric al qual es vol retre homenatge, a més del franquisme, també inclogui la transició.
I els comuns apressen la Generalitat i l'Ajuntament a buscar les fórmules per limitar la compra especulativa d'habitatges en zones tensionades. Han presentat un informe jurídic que avala que és legalment viable i per això tant el Parlament com l'Ajuntament presentaran propostes en aquest sentit. Pilar García, bon dia.
Hola, bon dia. Doncs si a l'Ajuntament serà demà al plenari. Segons la presidenta del grup municipal dels comuns, Janet Sanz, Jaume Collboni haurà de moure fitxa si vol que donin suport als pressupostos.
Que desenvolupi ja un planejament urbanístic senzill, un pla d'usos senzill, per prohibir les compres especulatives a la ciutat de Barcelona, perquè ho pot fer. I serà una condició indispensable si Jaume Collboni vol tenir pressupostos a la ciutat de Barcelona.
I aquesta mateixa tarda els comuns entraran una proposició de llei al Parlament, com explica la líder de la formació, Jéssica Albiach.
Per donar als ajuntaments de Catalunya totes les eines, tota la cobertura, també per empènyer als ajuntaments a que prohibeixin les compres especulatives. Comentava el president Illa que estava disposat a estudiar la prohibició de les compres especulatives. Doncs ja té la feina feta.
Ho han explicat al carrer Concòrdia 41 de Barcelona, al davant d'un edifici que ha comprat un fons d'inversió i que ha comunicat als veïns que no el renovarà els contractes per destinar-lo a lloguer de temporada.
I el govern defensa la seva gestió durant els aiguats a les Terres de l'Ebre de fa gairebé 3 setmanes i promet més inversions per posar al dia les comarques del sud. Aquest matí al Parlament, els consellers d'Interior i de la Presidència s'han hagut d'enfrontar als grups de l'oposició que han evitat fer una crítica descarnada del paper que hi va tenir la Generalitat. Albert Prat, bon dia.
Què tal? Bon dia. Sí, Junts per Catalunya ha posat un peu al frein i de bon tros ha sigut tan beligerant contra el govern com ho va ser de bon principi. El portaveu del partit, Josep Rius, ha aplaudit la implicació dels consellers a les Terres de l'Ebre, però ha tornat a criticar que Salvador Illa anés aquell diumenge al matí als actes de la Hispanitat a Madrid.
No té cap tipus d'explicació que el president Illa no anul·lés aquest viatge, no només això, sinó que va retornar el diumenge i tampoc va anar directament a les Terres de l'Ebre.
Durant la seva intervenció, la consellera d'Interior, Núria Parlon, ha defensat que les alertes als mòbils es van enviar quan tocaven, però ha demanat no refiar-se només d'aquest sistema.
És molt important no fiar-ho tot a les alertes, perquè la cultura de la prevenció no es genera a partir d'una situació d'emergència, sinó es genera a partir de la capacitat de detecció i, sobretot, de prevenció.
I el de la presidència, Albert Dalmau, s'ha compromès a revertir l'infrafinançament a les Terres de l'Ebre i a ser més flexibles amb les ajudes. El diputat d'Esquerra, Albert Salvador, ho ha encaixat amb recel.
Unes Terres de l'Ebre que han patit històricament un dèficit d'inversió. I és en aquest sentit doncs, que el govern està treballant per poder millorar el conjunt d'infraestructures a Terres de l'Ebre.
Tot el que s'anuncia per part del govern va en la bona direcció des del nostre punt de vista, però hem de passar la prova del cotó si realment s'acaba implementant.
Els comuns i la CUP han coincidit que el govern va actuar bé durant l'episodi de l'Ebre, però això sí, han tornat a acusar l'executiu socialista de no prendre seriosament l'emergència climàtica, posant d'exemple una altra vegada l'ampliació de l'aeroport.
Gràcies, Albert. Doncs les últimes inundacions a l'Ebre han portat el govern a proposar una revisió urbanística exhaustiva per detectar els habitatges construïts en zones inundables. Tarragona, Colla Ballester Bromós, bon dia.
Bon dia, Estel.
El delegat de l'Ebre era clar i fins i tot apuntava que s'hauran d'adoptar mesures urgents que també impliquin les comunitats de regants.
El delegat del govern a l'Ebre, Joan Castor Gonell, ho resumia amb una frase molt clara dient: se'ns gira feina. El govern diu que cal inventariar els habitatges per minimitzar el perill en cas d'inundacions i anar encara una mica més enllà per arribar fins i tot a acords amb les comunitats de regants.
S'haurà de mirar si tenen la corresponent llicència o no la tenen, si estan en una zona que haurien d'estar o no. Vull dir, aquí mos se gira una mica de faena a tots i d'anàlisis, perquè jo crec que ja no és. Bueno, és que no mos deixen. Jo crec que és que hi ha de veure que possiblement alguns llocs no són els llocs més adequats de viure, no? De tenir un habitatge.
Amb aquest se'ns gira feina, el delegat del govern a l'Ebre conclou que ara ha passat de ser una qüestió legal a una mesura per salvar vides i que es tracta de complir la legislació, no de fer-ne una de nova, una nova restricció. El redisseny passa també pels regants i en modificar els equipaments perquè no afectin infraestructures com les carreteres en cas de pluges torrencials. Gonell, el delegat, també remarca la importància de ser conscient tots plegats, diu, d'on es pot construir i on no, posant com a exemple el cas de les cases d'Alcanar, on els mateixos veïns afirmen que ja no hi poden viure.
I encara a l'Ebre, la cambra arrossera del Montsià reclama que la Unió Europea augmenti els aranzels a l'arròs extracomunitari. Si no, asseguren, és impossible garantir la viabilitat del sector. Durant aquesta campanya, marcada pels temporals, n'han rebut 38.500 tones. En posta, Jordi Barranca, bon dia.
Hola, Estel, bon dia.
Ja han posat sobre la taula alguna xifra de quan podria ser aquest aranzel?
No, de moment no posen cap xifra exacta sobre la taula. El que sí que asseguren és que aquests aranzels han de servir per posar en valor el producte de proximitat i després també per garantir la viabilitat d'un sector que ha vist com els preus globals del mercat han baixat. Això és així perquè els principals productors, tant de l'Estat com a nivell europeu, han tingut grans collites. Àlex Morales Front és el president de la Cambra Arrossera.
Per aguantar el cop seria important que es posessin aranzels o mesures de protecció per evitar que entri arròs de fora a preus baixos i així fomentar el consum de l'arròs que es produeix aquí. El que sí que sé és que a principis d'any els aranzels que es porta, que s'estaven aplicant eren sobre 35 euros a tonelada i ara han pujat una mica, estan sobre els 42 euros a tonelada. Però clar, jo crec que encara és poc.
El factor climàtic també ha influït. Els temporals de finals de setembre i octubre han fet perdre gairebé un 15% de la producció,
perjudicant unes 390 hectàrees d'arròs dels socis de la cooperativa. Estimem unes pèrdues totals d'unes 400 tones d'arròs, amb un dany ponderat mitjà d'un 15%. A la zona de Sant Jaume, els danys van pujar fins al 25%. Hi va haver camps concrets amb afectacions del 90%.
Malgrat l'impacte de les pluges, les primeres dades de tot el sector a nivell català indicarien que s'està arribant ja a produccions prèvies a la sequera.
La 1:46, Barcelona recupera la mirada més combativa de la fotògrafa Colita en una exposició dedicada a Antifemina. És el primer llibre gràfic obertament feminista que es va fer durant la transició. La mostra, aquesta exposició, obre al públic demà al Disseny Hub de Barcelona. Montse Mas, bon dia.
Bon dia. Crític, lúdic, rebel i invisibilitzat. El llibre de fotografies de Colita i textos de Maria Aurèlia Capmany es considera una obra de culte. Retirat poc després de la seva publicació, el 1977, l'obra retratava massa bé la realitat de la dona, diu el comissari de la mostra, Francesc Polop.
El món mascle no té ganes de que li parlin de tot això. Són els reis de la casa. La Maria Aurèlia, és una frase que jo utilitzo aquí a l'entrada, diu, ja, i això que veurem no és més que la realitat. I no hi ha res més corrosiu, transgressor, valent que la realitat. Es va fer el que es va fer amb la dona sempre. Invisibilitza.
La pervivència del patriarcat, la cosificació de la dona, la prostitució o la bellesa femenina són alguns dels temes que apareixen a les 120 fotografies en blanc i negre que ara passen del llibre a la paret del museu.
Totes aquestes imatges, amb un tiratge modern, estan explicant amb una estètica dels anys 70, 60, que la dona continua sent menyspreada, cosificada, menys tinguda, mal pagada, que la prostitució continua existint. Vigència? Vamos, tota la vigència del món.
El llibre Antifèmina es va reeditar el 2021, dos anys després de la mort de Colita, però de seguida es van esgotar els 2.000 exemplars disponibles. Per això ara s'ha fet una segona reedició coincidint amb la mostra. L'exposició, que es va estrenar a Madrid, serà el de Hub fins a finals de gener.
I aquest vespre arrenca el nou festival Brots. Neix com un homenatge a la terra, a l'art i la pagesia de l'Empordà. És un projecte cultural impulsat per les Joventuts Musicals de Torroella de Montgrí, que programa durant 4 dies concerts, gastronomia, performance i arts visuals, amb noms com Clara Peia, Judit Nederman o el cineastre Pol Roig. Girona, Maria Rovira.
El Brots és un festival on la cultura es construeix en diàleg amb el paisatge i que té l'oli d'oliva com a símbol i fil conductor. Durant 4 dies, masos, trulls i esglésies de diferents poblacions empordaneses es convertiran en escenaris d'arts visuals, música i gastronomia. Ens ho explicava Montse Faura, directora del nou festival Brots.
Un festival que vol recuperar l'arrel homenatjant a la pagesia, creant un espai on artistes, pagesos, productors, veïnes i veïns comparteixen llenguatge i experiència i on la cultura es construeix en diàleg amb el paisatge de manera col·lectiva. L'oli d'oliva n'és el fil conductor, matèria, gest i memòria que travessaran tota la programació al llarg de 4 dies, fent de la tardor un temps per la creació.
Obro els ulls, n'és un dia nou.
El Festival Brot s'inaugura aquest vespre amb una proposta que transformarà l'Espai Ter en un escenari sensorial a través d'una creació inspirada en l'escorça de les oliveres mil·lenàries.
Hi trobarem propostes de nova creació, com la peça inaugural d'aquest dijous a Torroella de Montgrí amb l'Emma Estrat, on la Maria Callís, el Pol Roig, la Martina Rogés i Tramats, una proposta que uneix música, imatge, veu i matèria en diàleg amb el territori.
I una proposta que obre la porta a una intensa programació de 4 dies.
Accions repartides pels pobles a l'Empordanet, amb recorreguts artístics com serà la d'aquest dissabte amb el Tour Brots, que durant tot el dia es combinaran actuacions, instal·lacions, tastos d'olis i productes locals, entre les diferents propostes, músics i compositores com Clara Peia i Pol Batlle, o el mateix Carles Marigó, que juntament amb pagesos de l'Empordà presentaran La Revolta, una acció sonora que posarà en diàleg campanes i tractors per posar de manifest el patrimoni i la pagesia local.
En aquesta primera edició també hi tindran un paper destacat les arts plàstiques, amb artistes com Fina Miralles o el ceramista Carlos Pacheco, amb la proposta Fang era fang, o un recorregut fotogràfic pels camps de l'Empordà. El festival es tancarà diumenge a Monells, amb un homenatge a la cuina de l'Empordanet i un final de festa amb Gramofon All Stars a la plaça Major.
Catalunya al dia.
Doncs és dijous i com cada dijous tenim aquí en Gerard López. Gerard, bon dia.
Hola.
Ell és el presentador del programa de sortides pel país No Cal Anar a Suïssa, d'aquesta casa, també d'autor del web Excursions Cap de Setmana. Per tant, aprofitem que tot el que parlem aquí probablement també ho trobareu allà per escrit i una mica més ampliat, segons com. Gerard, bon dia.
Hola, què tal?
Què, aquesta setmana on anem?
Al Lluçanès.
Molt bé.
Què et sembla, eh? De fet, anirem a Lluçà, que és, diguem, el cor del Lluçanès, com diu el nom. La proposta passa per visitar el petit monestir de Lluçà i pujar fins al petit castell de Lluçà. Mira si és fàcil la cosa.
No, depèn de com es pot complicar molt, eh? Una passejada curta.
Mira, vols posar-te en situació?
Vinga.
T'he portat un enregistrament únic d'aquells que t'agrada, gravat diumenge de la setmana passada, escolta. És un àudio lamentable.
Un dia podríem intentar endevinar a veure què carai són aquests àudios que ens porten.
És un àudio que no...
Passejant per fulles mortes de tardor.
Correcte.
Sí,
no porta res més que això.
Bueno, i què? Però la vida sons...
Això és l'entorn del monestir, eh?
Doncs fantàstic. A mi em situa moltíssim.
Doncs mira, més enllà d'això i d'aquest valor, diguem, testimonial, per no dir, diguem, regular...
Diguem-ne que són regals que em fas. Sí. Concessions a Estel Batet Carles.
Va, anem per la visita al monestir. El monestir de Lluçà.
Què en podem dir?
Va acollir monjos agustinians. L'església Santa Maria de Lluçà apareix citada ja al segle X, amb un petit i assossegant claustre del segle XII que, atenció, conserva 20 dels 22 capitells originals. I als profans ens agrada molt quan hi anem, per exemple, que trobes una pintura mural de Sant Jordi amb el drac, que no és gaire habitual, això.
Home.
I, a més, recordo una visita anterior, deu fer potser mig any, que hi vaig trobar el conservador del petit museu, en Joan Vila, i ens va fer una explicació molt interessant de tot el que hi ha allà. Em va cridar l'atenció que en un lloc com aquest havíem viscut bé. Per què? Saps per què?
Per què?
Perquè hi havia oli. En aquella zona.
Si tens oli.
Sí, però el Lluçanès oli, no? Dius, doncs sí, allà hi havia oli i, per tant, va fer que això tingués, diguem, certa sortida, no?
Però ens has parlat d'un castell, també, part del monestir.
Sí, senyor, el tenim a tocar, també. Després del castell, després del monestir, agafes un caminet que s'enfila cap a un turonet que tenim al costat. Hem de pujar 150 metres, una distància molt curta, de res, un quilòmetre, i podràs veure aquest fantàstic castell, el castell de Lluçà, que bàsicament està fet pols. Hi ha una paret, una paret i prou, amb una mica, diguem, de forat, que és la finestra que queda. És molt, molt icònic, això sí. I al costat, això sí que té molta gràcia, és una petita església de planta rodona, romànica, citada ja al segle X, i està molt ben conservada i val molt la pena.
Doncs, i entenc que és un camí fàcil per arribar a aquest castell, també, des del monestir.
Sí, senyor. Té l'Estel Batet Seal of Approval, per tant, jo crec que sí, la veritat és que sí.
Molt bé, Gerard, doncs escolta, fins la setmana que ve.
Apa!
Esports.
Cinc minuts per l'actualitat esportiva en desconnexió per les quatre demarcacions. Aquí a Barcelona, Montse Raya, bon dia.
Hola, bon dia.
Tres equips catalans busquen avui la classificació per la segona ronda de la Copa Masculina de Futbol. Avui es tanca la primera ronda de la competició.
Sí, i avui viurem un altre duel català. L'Atlètic Lleida, de segona federació, rep l'Espanyol en un partit que juga a les 9 del vespre al Camp d'Esports. Gabri García, el tècnic de l'equip del Segrià, no apostarà per les rotacions davant un rival de primera divisió i que passa per un moment dolç. I a l'Espanyol, l'entrenador Manolo González confirma que Fortuño serà porter de la Copa i demana als jugadors poc habituals que avui es reivindiquin.
És un dia per la gent que té nivell i està tenint menys minuts a la Lliga, per també reivindicar-se. Tindria una gran decepció si l'equip no competeix al nivell que està competint a la Lliga. Jo tindria una gran decepció perquè estic convençut que l'equip que sortirà és un equip amb garanties, amb jugadors perfectament titulars a l'Espanyol avui en dia i que tenen el nivell suficient per fer un molt bon partit.
També avui a la Copa el Nàstic de Primera Federació juga al camp de l'Atlètic Balears, que és a una categoria per sota a les 8 del vespre. Podeu seguir els dos partits de Copa en la transmissió del Tot Gira a l'app de Catalunya Ràdio i a 3CAT a partir de les 8 del vespre.
I tres dels cinc equips catalans que van jugar ahir a la Copa s'han classificat als penals després que el partit continués així. Endavant, Montse.
Sí, el Sant Andreu de Segona Federació va passar després de derrotar un rival d'una categoria superior, el Terol, per 2-1. Per al Sant Andreu va marcar Serrano al minut 19 i el Terol va empatar en el tram final al minut 87. I el gol del triomf el va fer Lucas Viña a 10 minuts del final de la pròrroga.
És una nit màgica, la de Copa Rei sempre és així. I res, ha sigut un partidat de l'equip, ens hem ficat per davant dos cops i bueno, ara celebrar-ho i demà entrenar.
També va necessitar la pròrroga el Sabadell de Primera Federació per superar 1-2 al Poblense de dues categories inferior. Els ballesans es van avançar en minut 11, gol de Rubén Martínez, els balears van empatar el 32 de penal i el gol del triomf el va fer Javi López Pintor a minut 110 de joc. Ferran Costa, tècnic del Sabadell.
Li donem molt valor al partit que han fet els nois perquè, de fet, ahir, sense anar més lluny, ja vam veure que equips de superior categoria que hi han eliminats i aniran a 90 minuts, tot costa molt i han fet una gran feina.
I el Reus de Segona Federació es va classificar per a la segona ronda de la Copa als penals després que el partit amb l'Europa de Primera Federació acabés amb empat a 2. Adai Benítez, tècnic de l'Europa, marxava resignat.
La idea claríssimament era continuar amb les tres competicions que tenim. Bueno, no ha pogut ser. Lo primer de tot felicitar el Reus per la classificació.
A més de l'Europa, també va quedar eliminat de la Copa ahir l'Atlètic Sant Just de la Lliga Elite, que va perdre 0-2 contra el Mallorca, un equip 5 categories superior. Toni Domínguez, porter de l'Atlètic Sant Just, lamenta que van haver de jugar una hora amb 10 homes davant d'un equip de primera divisió.
Tanto golpear, tanto correr empaulado, estar en tensión, la verdad que no ponían ningún balón mal a l'àrea y tanta tensión al final acaba reventado. Yo ya no podía ni con mi vida.
Sobre el Barça, l'Spotify Camp Nou s'estrenarà amb un entrenament en públic el dia 7 de novembre.
Això és el que està dissenyant el Barça, aquest entrenament amb 27.000 aficionats. El dia 7 de novembre serà una prova que demana, que exigeix l'Ajuntament de Barcelona abans d'atorgar la llicència d'obertura amb 45.000 espectadors, que es preveu que estigui a punt durant el mes de novembre.
I per acabar, bàsquet, ciclisme i altres esports.
Sí, a l'Eurocup masculina de bàsquet, el Baxi Manresa, cinquè de grup, després d'encaixar-hi la segona derrota en 5 jornades, 67-81, davant el Başakşehir turc, Diego Campo, tècnic de l'equip del Bages.
No, l'actitud és bona, l'equip sigue jugando y sigue luchando y lo intentan. Me frustra el conseguir ser sólidos en los aspectos básicos del juego. Hacer el balance defensivo bien, en saber presionar bien cuando hay que presionar, no se hacen una puerta atrás. Esas cosas que son de inteligencia táctica y también de esfuerzo.
S'han sortejat els 16ens de final de la Copa del Rei de Futbol Sala amb aquestes eliminatòries per als equips catalans. Virgili de Cádiz, equip de segona B contra el Barça. Leganés, de segona divisió contra la Indústria Santa Coloma. El Sala 5, Martorell, de segona divisió contra el Pozo de Múrcia. I aquesta ronda de 700 de la Copa de Futsal és a partit únic, es jugarà 18, 19 i 20 de novembre. En l'Eurocup masculina de waterpolo, avui segona jornada, Barcelona, Dinamo de Bucarest a les 6 de la tarda i Terrassa, Sibenica, 8:45. I en ciclisme, Vallteri, el Coll de Pal, seran finals d'etapa a la volta masculina el 2026. Se sumen al final de Caral, a Nal, també, i a la competició femenina, la Molina també serà final d'etapa en la segona edició.
Catalunya al dia, amb Estel Batet.
Aquest cap de setmana teniu l'oportunitat de veure al Parc Astronòmic del Montsec el cometa mil·lenari C2025 a 6 Lemon. És una de les sessions especials d'observació que s'organitzen en aquest parc ara que l'estrella Arcturus a la constel·lació del Bover arriba al moment de màxima brillantor des de la Terra. És un cometa, és un cos celeste fet de gel, pols i roca. Té 1.400 anys, però va ser descobert fa ben poc, el mes de gener passat, i ara es podrà veure a ull nu si es fa al cel fosc del Montsec, clar. Per això el Parc Astronòmic, situat a la Noguera, organitza sessions especials d'observació aquest cap de setmana i també el següent, el 8 i 9 de novembre. Nosaltres ho deixem aquí per avui i tornem demà, com sabeu, a la 1 del migdia. Gràcies.